Doncs comencem ja amb el Jaume Radigales. Només faré una petita presentació perquè seria enorme, tant com amb el Carlos després. El Jaume Radigales, com molts sabeu, és professor a la Universitat Ramon Llull. Ha estat també i és crític musical, en un moment en què la crítica musical cada vegada es fa més rara, no? Més estranya, i ocupa un espai més petit, però s'ha de lluitar aquí, per això li estem molt, molt agraïdes. I també va ser, jo crec que molts el coneixeu també, pel programa que havia fet Una tarda a l'òpera, no? Que és un programa que jo recordo aquí estudiants que tenia que quan explicava algunes qüestions d'òpera em deien Carme, hem vist tal i em parlaven del que havia explicat el Jaume, o sigui, que perfecte, no? Ha escrit moltíssims llibres, jo només recordaré aquí alguns, per exemple, Òpera en pantalla, que és en coedició, no?, amb la Isabel Villanueva, sobre la música, reflexions a l'entorn de música i audiovisual, o del Ballar a Jerusalem, una lectura política de Richard Wagner al segle XX, que va guanyar un premi, no?, el premi, primer premi de la revista Idees, no?, fa uns anys, i em sembla, Jaume, que fa res que has guanyat un altre premi, no?, per fer tot un treball. Aquí aquestes coses sempre fan una mica de por, no?, perquè teòricament estàs treballant en això, no?, i sempre quan algú li preguntes com va això que estàs treballant ara és preocupant, però esperem que dintre de poc, no?, l'any que ve, si no recordo malament, puguem tenir el nou llibre sobre la qüestió de l'òpera a Catalunya, que realment és un tema absolutament desconegut. Per tant, imagino que estàs fent una tasca de recerca impressionant, no? Moltíssimes gràcies per això ja d'entrada, perquè serem molts els que gaudirem aquesta feina de recerca. I dit això, jo crec que el millor és passar la paraula ja el Jaume Radigales amb aquesta presentació del castrat a la primadona, i molt benvingut, gràcies.
Gràcies, Carme, i gràcies també a vosaltres per ser-hi, perquè per molt que de vegades ens movem fent conferències per aquests mons de Déu, res millor que estar a la pròpia casa, que és sempre la universitat, no? Que és com sempre tornar a casa, i especialment en un àmbit com aquest, que no és l'àmbit de l'aula estrictament parlant, sinó un àmbit, això, hi ha una presència estranya. Ara, molt bé, la diva ha parlat. Bé, doncs, que això, que en un àmbit com aquest sempre és molt més simpàtic i molt més agradable, lluny dels constrenyiments de l'aula. Bé, parlem de diva, que és una vella i una vella paraula, una vella per antiga i una vella per bonica paraula. Suposo que més o menys haureu sentit a parlar o coneixereu una ària molt famosa de l'òpera Norma de Bellini, que és Casta Diva, que és segurament la millor banda sonora per definir el concepte de diva a nivell operístic, és a dir, una deessa que es representa, només es representa evidentment, com a casta, com a pura, servida amb una música volàtil, gairebé diríem intangible, tot i que en el fons allò és cartró-pedra. Res millor que l'òpera per demostrar el triomf de l'artifici. Si un art és artificiós per definició, aquesta és l'òpera. Per una raó ben senzilla, l'òpera és cantada i, que jo sàpiga, cap tuberculós pot morir cantant. Doncs bé, això passa, per exemple, en dues òperes molt conegudes, La Traviata i La Bohème. I no només aquests personatges moren cantant, sinó que ens emocionem amb aquesta força expressiva del cant, quan sabem que allò és absolutament irreal, perquè, repeteixo, una persona que està afectada per una malaltia pulmonar difícilment podrà cantar, no? És el triomf de l'artifici, és el triomf d'aquest element que caracteritza l'òpera. De la mateixa manera que és antitètic parlar d'òpera verista, perquè no hi ha res més inversemblant i més antinatural que una cosa que es canta, no? Cavalleria rusticana i Pagliacci, Andrea Chenier, les òperes de Puccini, per què les anomenem òperes veristes? Allò és absolutament irreal perquè és cantat, però el que és real són les emocions que viabilitza un art com l'òpera. Quan Norma es va representar per primera vegada, les divas ja existien. Des de la primera meitat del segle XVIII i fins i tot una mica abans. Hi havia, per exemple, i en parlaré avui, sopranos com Francesca Cuzzoni, Faustina Bordoni, Caterina Cavalieri, Isabella Colbran, que va ser dona de Rossini, Maria Malibran, Judita Pasta, Judita Grisi, van ser estrelles als escenaris d'òpera durant el segle XVIII i la primera meitat del segle XIX. Després vindrien d'altres, per exemple, Jenny Lind o Adelina Patti, fins que al segle XX, després de Regina Pacini, Nelly Melba o Rosa Poncel, el món de la diva viuria una mena de renaixement amb el nom de Maria Callas, la primera diva en el sentit modern del terme, de la que també en parlarem. Precisament devem a Maria Callas el pas de l'escenari a les pàgines del paper cuixé i del groguisme periodístic. I també devem a la generació de la Callas un cert fetichisme que han mantingut fins avui sopranos com Joan Sutherland, la nostra Montserrat Caballé, Edita Gruberova, totes elles mortes, i recentment personatges també molt mediàtics com poden ser Angela Gheorghiu, René Fleming o Anna Netrebko, que pel seu look, i ho veureu després, s'aproparien molt més a la diva del pop i del rock més que no pas a la diva de l'òpera o a la diva de l'alta moda. L'atractiu de la diva era, en primer lloc, evidentment i eminentment vocal, la fascinació per aquella veu, fins que a partir de Maria Callas va esdevenir també un reclam visual, fotogènic, llaminer, fins i tot també per la gran pantalla, i va ser el cas de Maria Callas, tot i un pas molt fugaç pel cinema. També hi són ells, els divos, que ocasionalment també han estat estrelles del cinema. Per exemple, un tenor com Enrico Caruso, que va ser el primer cantant d'òpera mediàtic en el sentit ple del terme, el primer cantant d'òpera mediàtic del segle XX. Per les massives vendes de discos, va gravar més de 1.000 cares de discos d'aquells que anomenem de pedra, i que també va aparèixer en els inicis del cinema amb algunes pel·lícules mudes, en què el mostraven en acció, o sigui, cantant fragments de, per exemple, Lucia di Lammermoor o Pagliacci, amb imatges que es projectaven amb gravacions del tenor napolità sincronitzades amb l'ús de gramòfons. O fins i tot una pel·lícula dramàtica que es diu My Cousin, el meu cosí, en què interpreta dos papers, el d'un divo de l'òpera i el d'un parent llunyà, que és un pobre forner que viu a Nova York. També durant l'època dels talkies, de les primeres pel·lícules sonores o parlades, i estic molt d'acord amb el que deia l'Àngel Quintana respecte que el cinema sí que ha estat mut, i encara pot ser-ho ara, recordem la The Artist o la Blancanieves, que són pel·lícules mudes, però no silents. Com deia, en aquests primers temps dels talkies va aparèixer també en cinema més d'un divo, més d'una diva. Potser un dels casos més flagrants seria el d'un gran baix, Fyodor Shalyapin, un baix rus, que va protagonitzar aquella fantasia sobre el Quixot de Georg Werner Pabst. Dic fantasia perquè la pel·lícula és una meravella, però allò i el Quixot tenen bastant poc a veure. Em refereixo, evidentment, al Quixot de Cervantes. Una pel·lícula, per cert, a la que Jacques Ibert va posar música amb 5 cançons, les conegudes com les 5 cançons de Don Quixot, en què el propi baix Shalyapin cantava aquelles peces. Anant més enllà, també, curiosament, Luciano Pavarotti, deixant de banda alguna adaptació operística filmada, va protagonitzar també alguna pel·lícula, diguem, dramàtica, com per exemple una pel·lícula absolutament oblidable com és Yes, Giorgio, i que mostrava les dificultats d'un cèlebre tenor per fer front a la seva malaltia. I si anem més a la vora, dos tenors bastant nostrats, com el canari Alfredo Kraus i el nostre Josep Carreras, també van protagonitzar dos biòpics sobre un tenor molt cèlebre del segle XIX, del qual, per cert, no hi ha cap gravació, que era Julián Gayarre. Tot això per no parlar de les diferents adaptacions cinematogràfiques d'òperes cèlebres protagonitzades a la gran pantalla per divos i divas de ton, com pot ser el cas de Plácido Domingo, amb les pel·lícules que va fer amb Franco Zeffirelli o amb Francesco Rossi, també Josef Losey, que va dirigir una adaptació del Don Giovanni amb grans divos de l'òpera del moment, Tot això que ve, diguem, de lluny i arrenca precisament amb aquest cinema anomenat Mut, del que avui se'n parlarà aquí, començant, per exemple, per Carmen, una òpera que en un lapse de temps molt breu, com us explicarà després el Carlos Rosilla, té moltes adaptacions cinematogràfiques, algunes protagonitzades per divas de l'òpera, com el cas de Geraldine Ferrar, i d'altres protagonitzades per divas del cinema, com el cas de Pola Negri, o del gènere, diguem, del couplet, com Raquel Meller. Tot això fins a arribar pràcticament als nostres dies, una pel·lícula del 2008, com és una bohème, protagonitzada per dos divos també del moment, com són Rolando Villazón o la citada Anna Netrebko. Anem a una, podríem dir, contextualització del concepte del que és la diva. La diva no es fa, la diva la creen les circumstàncies alienes a elles mateixes. Perquè el concepte de diva s'encarna en el context d'una categoria estètica pròpia del neobarroc, que seria el camp, un terme que prové del terme francès camper i que es pot traduir com presentar-se de manera exagerada. Més que una experiència estètica, el camp és més aviat una actitud neobarroca pròpia del dandi romàntic o postromàntic, un fenomen que converteix en frívol allò que és seriós, per dir-ho en paraules d'Umberto Eco. Derivat del dandisme, al qual pertanyaria també el mateix Oscar Wilde, el camp apareix en un moment d'un cert embafament d'una classe intel·lectualment superior i que busca la redempció en la relació irònica amb un cert concepte de mal gust, convertint-lo en objecte de culte. És el lleig sublimat com a vell, el que estima allò que és artificiós, exagerat i que acaba sent una manera de veure les coses. La sensibilitat camp mira cap a l'ambigüitat també andrògina d'una actriu o d'una cantant d'òpera o cap a les exageracions i amanaraments d'una determinada condició o tendència sexual, caricaturitzada en la seva opció i, per tant, amb una certa visió també, si voleu, còmica. El camp té com a elements constitutius la marginalitat, l'artifici i l'exageració d'allò que originàriament no és tal. De manera que el camp és més aviat una actitud vital, com el que es converteix, per exemple, en fanàtic d'una òpera com Norma, de Bellini, o de la Salomé, de Richard Strauss. I que ho fa, per exemple, des de sectors declaradament homosexuals i que queden fascinats per l'edulcorament o la sublimació d'aquell etern femení propi d'aquelles obres musicoteatrals. Els exemples els podem trobar també en grans referents artístics, com poden ser Luchino Visconti o Franco Zeffirelli, no tan gran referent, per cert, o, per exemple, també el nostre escriptor Terenci Moix, fascinats per aquestes figures de les divas, en el cas de Visconti, fascinat per Maria Callas, a la que va dirigir en teatres i a la que fins i tot volia com a protagonista d'una adaptació que Visconti mai arribaria a fer de la Recherche du temps perdu de Proust, en què la Callas havia de fer la Guermande. Per tant, hi ha una fascinació d'aquest personatge obertament homosexual cap a aquesta diva que sublima a través de la seva creació artística. El cas de Terenci Moix, amb la seva fascinació, per exemple, per tres grans divas nostres del teatre, com podia ser Núria Espert, de l'òpera, com podia ser Montserrat Caballé, o de la cançó culta, com podia ser Maria del Mar Bonet. Com us deia, el món de la diva és el món de l'artifici, el món del meravellós, i tot això arrenca, s'inicia, no pas amb divas, és a dir, amb personatges femenins, sinó amb aquells personatges masculins que eren els castrats. Aquí teniu un dels castrats, segurament el castrat més famós de la història, conegut amb el nom de Farinelli, que era el pseudònim de Carlo Broschi, un cantant i compositor italià, germà també d'un compositor, Riccardo Broschi, que no era castrat, i que va exercir un poder mediàtic, malgrat que l'ús pugui ser anacrònic, al llarg del segle XVIII. Un personatge disputat als teatres d'arreu d'Europa, Venècia, Nàpols, Londres, Madrid, París, etc., i que era aclamat pels públics d'arreu d'aquella Europa, fins al punt que, per exemple, a Londres, cada vegada que actuava, volaven paperets dels pisos alts del teatre amb una frase: "One God, one Farinelli", un Déu, un Farinelli. Devem a Farinelli el fet de ser segurament el primer gran divo de la història, no tant per la seva condició de castrat, sinó per la seva condició d'estrella, de primo uomo, que era com es coneixia l'oposat a la prima donna que encarnava sempre una soprano. De vegades amb disputes entre els primi uomini i les prime donne que podien tenir fins i tot rivalitat entre si. La figura del castrat, per cert, aclareixo, ha portat a certs malentesos. Un d'ells és que el castrat era un eunuc. No, en absolut, el castrat era un home al que, diguem, externament no li faltava absolutament res. Tot i que sí que és cert que quan aquests castrats, o abans de ser-ho, eren nens, a l'edat d'entre els 10-12 anys, se'ls extirpava un filament d'un dels testicles, que era el que segrega la testosterona, és a dir, allò que segrega l'hormona del creixement i que provoca, per exemple, el creixement del pèl, la fertilitat després de les primeres secrecions de semen, o també el canvi de veu, aquest canvi de veu que implica una major grandària de l'emissió vocal i també el creixement, el naixement i el creixement d'aquest múscul que tenim aquí al coll que anomenem popularment la nou d'Adam. Amb aquesta extirpació d'aquest filament, tots aquests processos no s'esdevenien i, per tant, el castrat quedava, atenció, un altre tòpic, no amb veu de dona, sinó amb veu blanca. El que passa és que per la mateixa alteració hormonal, aquests cantants quedaven, podríem dir, deformats en el seu creixement, creixien d'una manera desmesurada, eren cantants de grans proporcions, que podien mesurar 1,90 m, per exemple, i que mantenien, repeteixo, aquesta veu de nen. Un altre tòpic a l'entorn dels castrats. Els castrats no tenien per què tenir una tendència homosexual, podien ser homosexuals o heterosexuals, i, això ja és anècdota, molts d'ells eren amants molt segurs per la persona que volgués tenir un castrat en la seva vida, perquè eren castrats, eren persones que podien, d'acord amb la seva tendència sexual, excitar-se, tenir, per tant, ereccions, satisfer la dama o l'home de torn, però la diferència era que no ejaculaven i, per tant, no hi havia perill de deixar embarassada cap senyora que es posés un amant en la seva vida. Malgrat això, la vida del castrat era una vida molt desgraciada. Malgrat aquesta vida popular, aquesta vida aclamada per públic de tot arreu, en primer lloc, no tots els nens castrats podien acabar exercint el cant, deixant de banda que alguns morien dessagnats amb una operació que era absolutament aberrant i que responia senzillament al prendre's textualment un passatge d'una carta de Sant Pau als Corintis en què es diu «la dona a la sinagoga que calli». I per tant això volia dir que no cantés i per tant només es permetia que cantessin homes a les capelles. Aquesta pulsió al cant només era atribuïda a aquells cantants que tinguessin unes determinades facultats, aquells nens que tinguessin unes determinades facultats que els permetessin cantar i ser veritablement grans artistes. Però hi havia molts castrats que quedaven castrats o mal castrats i que duien una vida molt desgraciada, entre d'altres també una vida sotmesa a les burles i als escarnis. Pocs cantants castrats varen realment triomfar als escenaris d'arreu del món i se'n conserven testimonis, el cas de Farinelli, el cas de Caffariello, el cas de Senesino i tants altres, que varen ser cantants contractats per grans compositors de l'època. Per exemple, Handel, a Londres, era un home que volia contractar Farinelli, però a Farinelli, diguem que el va robar, entre cometes, un compositor rival de Handel, que era Pórpora. Seria una mica com el que passaria avui dia amb els futbolistes, no? Qui es queda en Messi, el Paris Saint-Germain o el Barça. Doncs passava una mica exactament el mateix. Farinelli tenia unes particularitats vocals que sembla ser que eren extraordinàries. Per exemple, el fet que la seva veu pogués arribar a 4 octaves, això és una autèntica barbaritat, o que pogués emetre un so durant 1 minut i mig sense aturar aquesta emissió del so i a sobre fer ornamentacions i floritures en un context en què aquest tipus de cant operístic s'anomenava bel canto, és a dir, un cant ornamentat, un cant envellit, com diu la paraula, i que obeís justament a l'exhibició pirotècnica d'aquests cantants que a través de les seves àries desplegaven els seus dots expressius. Com deia, Farinelli va ser un home de fama internacional arreu d'Europa. No sabem exactament com eren les veus dels castrats, perquè afortunadament es van extingir i es van deixar de castrar nens, malgrat que, i si ho busqueu per YouTube ho trobareu, hi ha dues gravacions de l'últim castrat de la història, un senyor que es deia Alessandro Moreschi i que va ser un cantant que treballava, que estava rellegat, a la Capella Sixtina, és a dir, la capella privada del Papa. En aquesta Capella Sixtina no hi podien cantar les dones, seguint aquesta tradició tan estúpida de l'Església Catòlica, i sí que només hi podien cantar nens o homes amb la veu, diguem, natural, o bé homes emasculats, que era així també com es deien els castrats. Doncs bé, aquest tal Alessandro Moreschi, quan tenia ja més de 60 anys, va gravar dues cares de disc, un fragment de la missa solemne, de la petita missa solemne, de Rossini i l'Ave Maria de Schubert, amb una veu que no s'endevina d'especial qualitat, potser també perquè l'home ja era bastant gran i que la gravació de principis del segle XX, 1903-1904, no té precisament una qualitat del que serien gravacions, per exemple, estereofòniques. Per tant, no sabem com era la veu d'un castrat, però sí que hi ha un fragment d'una pel·lícula bastant nefasta, si m'ho permeteu, que vol ser una mena de biografia de Farinelli, una pel·lícula que es diu precisament Farinelli il Castrato, en què, malgrat els errors històrics, fins i tot de direcció artística, s'encerta amb dues coses que són les que ara us voldré mostrar. En primer lloc, el fet de jugar amb una veu impossible, una veu que no sabem com era, i que en el cas de la pel·lícula es va optar per ensemblar dues veus, la veu d'una soprano i la veu d'un contratenor. El contratenor és un tipus de tècnica vocal que a partir de la tècnica del falset emula, imita el que seria aquesta suposada veu blanca. Doncs bé, varen fer cantar els mateixos fragments a un contratenor i a una soprano, ho varen ensemblar amb un sistema informàtic prodigiós, prodigiós directament, perquè realment sembla una sola veu, però són dues, i d'aquesta manera es crea una veu que no és ni una veu masculina com la del contratenor, que encara que canti en falset es nota que és una veu masculina, ni tampoc una veu femenina. Tampoc és una veu de nen-nen, perquè tinguem en compte que els castrats eren gent, com deia, que creixien desmesuradament i, per tant, la seva veu era una veu certament gruixuda. Malgrat ser una veu blanca, era una veu ampla, grossa, que es projectava molt bé, mentre que un nen sempre canta amb moltes limitacions i costa molt escoltar-lo. Per tant, és una veu realment molt ben ensemblada, tècnicament parlant, i que podria apropar-se, qui sap, el que podia ser la veu autèntica d'un castrat, qui sap si la de Farinelli. L'escena que ara veureu transcorre a l'interior d'un teatre, que per cert està gravat al Teatre de la Margravina de Bayreuth, que és un dels tres o quatre teatres que queden del segle XVIII autèntics, que s'han conservat com en l'època, i veureu una posada en escena més aviat fantasiosa d'una òpera seriosa, barroca, en la que Farinelli desplega tots els seus dots. Fixeu-vos en la reacció del públic, un públic enfervorit que aplaudeix enmig de la interpretació, una pràctica molt habitual en l'època. Veureu molta gent emmascarada perquè la representació té lloc en el context del carnaval i veureu també què és el que passa en una llotja on una noia distreta pren un cafè i està llegint un llibre, aliena completament el que passa a l'escenari. D'altra banda, una actitud real dels espectadors d'òpera del moment. Això passava. En tot cas, el que és interessant és veure com Gerard Corbió, en aquesta pel·lícula, transmet i plasma el que serien les reaccions dels espectadors en un teatre d'òpera on actuaria un castrat que és saludat com avui seria una estrella del rock o una estrella d'un esport de masses, com per exemple el futbol. Thank you. Bé, aquí s'ha tallat, però ella li llença aquesta gargantilla a l'escenari. I això dels desmais està documentat, és a dir, que hi ha testimonis de l'època que ens parlen d'aquests desmais que es produïen als teatres. També hem de pensar que, lògicament, les cotilles d'aquelles pobres dones amb aquells mirinyacs i tot això també impedia que la respiració fos normal. Però, en fi, que la gent es desmaiava als teatres d'òpera abans, segles abans que els Beatles apareixessin en estadis de futbol per cantar les seves cançons, doncs està prou documentat. Entrant ja en el que és el terreny pròpiament estricte del que és la diva, és a dir, la dona, la cantant diva, tenim també testimonis de cantants rivals entre elles, com podien ser a Anglaterra, dues cantants italianes que varen fer estada i que varen participar en moltes de les estrenes de les òperes de Handel, com són d'una banda Francesca Cuzzoni o Faustina Bordoni, que varen ser dues divas molt rivals entre elles. Una rivalitat també molt fomentada pel públic i, atenció, aquí també entra la premsa. Cosa que també és interessant d'observar com, en el paper de la diva, l'artificiositat del que és no només el món de l'òpera, sinó el món de la diva, moltes vegades està fomentat pels mitjans de comunicació. Diaris que ja en la seva època publicaven les seves cròniques de partidaris d'una cantant o de l'altra. S'ha arribat a dir fins i tot que una vegada es van barallar durant l'assaig d'una òpera de Handel i que Handel fomentava la baralla des del clavicèmbal. És absolutament fals. Els que sí es barallaven a bufetades, és a dir, amb certa violència física, eren els espectadors partidaris d'una o altra cantant. És a dir, aquesta rivalitat va arribar a les mans. Per no parlar també de les caricatures i, per tant, del reflex de la rivalitat d'aquestes cantants en mitjans de comunicació, com per exemple gasetilles que es repartien a les portes dels teatres per burlar-se d'una o de l'altra cantant. Especialment la pobra Fausta Bordoni, que sembla ser que era molt menuda i que era objecte de caricatures com aquesta que tenim, amb la que se la veu al costat de Francesca Cuzzoni. Aquí hi ha una altra representació. Aquesta imatge que teniu és una imatge que serveix per il·lustrar un llibre o un petit opuscle molt interessant del segle XVIII, escrit pel compositor Benedetto Marcello, que va escriure un tractat que es diu Il teatro alla moda, el teatre a la moda, en què es burla de les convencions de l'òpera, dels excessos a què s'havia arribat a l'òpera, en què cada cop més s'allunyava el discurs musical del que era la finalitat última de l'òpera, que era la música en si mateixa. I Marcello es pot dir que ataca amb una sàvia ironia els excessos a què s'ha arribat a nivell d'artificiositat, d'ornamentació o el fet que la gent anés al teatre d'òpera a veure més el divo o la diva de torn més que no pas a escoltar la música d'un determinat compositor. Cosa que, d'altra banda, era una pràctica bastant habitual. Quan Mozart, per exemple, estrena una òpera, la gent no va veure el Don Giovanni de Mozart. La gent va escoltar la Caterina Cavalieri interpretant una òpera que es diu Il dissoluto punito, o sí, el Don Giovanni, i amb lletres molt petites a sota apareix la música e del maestro Wolfgango Mozart. Però els rètols de les estrenes d'aquelles òperes destacaven per damunt de tot els cantants que hi participaven, fins al punt que els compositors escrivien també les seves òperes en funció de les possibilitats o de les exigències dels divos i, sobretot, de les divas de torn, que volien àries escrites d'aquella o aquella altra manera. Per tant, l'important era el cantant, més que no pas el compositor que hi havia al darrere. Si fem una transposició en el món del cinema clàssic, per entendre'ns, de Hollywood, el moment d'esplendor de Hollywood, o també del cinema mut, era evident que la gent anava a veure, posem per cas, doncs, una pel·lícula de Harold Lloyd, no una pel·lícula de Hal Roach, que era el director, o de Laurie Lee Hardy. Anaven a veure aquells actors, aquelles actrius que feien les delícies dels espectadors, o més endavant, una pel·lícula de Humphrey Bogart o una pel·lícula de Marilyn Monroe, que no eren pel·lícules de Marilyn Monroe o de Humphrey Bogart, sinó pel·lícules amb Humphrey Bogart o amb Marilyn Monroe, independentment que la pel·lícula estigués dirigida per John Huston o per Howard Hawks o qui fos. Doncs bé, tot això en el món de l'òpera, repeteixo, ja passava. Aquesta segona imatge, com us deia, il·lustra Il teatro a la moda de Benedetto Marcello, amb dues imatges, amb quatre personatges, als extrems, dos castrats. A la vostra esquerra, el primo uomo, a la dreta el Secondo Uomo, és a dir, també un protagonista, però amb menys intervencions que el Primo Uomo, i entremig les dues sopranos, també la Faustina Bordoni i la Maria Cuzzoni. Aquí en aquesta imatge també, com us deia, es fa caricatura d'aquella desproporció anatòmica que tenien els castrats a causa de l'operació a la que havien estat sotmesos de petits. Passem ja al segle XIX, quan els teatres d'òpera s'engrandeixen. Aquí tenim una imatge, per cert, molt curiosa, que és la del primer Liceu, el Liceu que es va inaugurar el 1847 i que es va cremar el 1861. Un teatre enorme, propi del que és la cultura decimonònica. Els teatres s'engrandeixen, les orquestres es fan més grans, els escenaris també són més grans, per tant, hi ha la possibilitat que hi hagi molts més personatges, la presència d'un gran cor i de molts personatges. En aquest cas, estem veient una imatge de l'òpera Norma, on es canta precisament aquesta Casta Diva. Norma, que va ser una òpera estrenada per Judita Pasta. Aquesta senyora, que té cognom gastronòmic, va ser la soprano protagonista de la Norma de Vincenzo Bellini i que va ser també una de les sopranos més famoses de l'època. La gent no anaven a veure Norma perquè fos una òpera de Bellini, sinó que anaven a veure una òpera cantada per Judita Pasta, que donava una oportunitat a un jove compositor d'origen sicilià, que era un tal Vincenzo Bellini. Una òpera estrenada a la Scala de Milà, que va obtenir un èxit molt relatiu per les dificultats de la partitura, però que va servir per entronitzar un cop més aquesta gran soprano, que, atenció, va generar un fetichisme objectual. Per exemple, aquí teniu una mostra, aquesta petita figureta de porcellana, que és una representació de la senyora Pasta, que la gent se la podia comprar i emportar-se-la a casa. És a dir, és també a través de l'òpera que apareix el que ara anomenaríem un merchandising a través del món del divo i de la diva. Seria una de les primeres. És difícil dir que va ser la primera, però en tot cas sí que una de les primeres que tenim documentades en aquesta relació de persona i objecte, i que després, evidentment, també ho trobarem en dècades posteriors, cosa que passarà també al cinema, no? Els gadgets, per exemple, derivats de les pel·lícules de Chaplin, no? Amb ninotets, amb cromos, amb estotxos per ficar llapis, als anys, bueno, 15, 16, 17, 20, de quan Chaplin era, doncs, el rei del cinema, doncs es van repetir també amb tota mena d'objectes derivats de la figura del divo cinematogràfic. Més representacions de la diva, per exemple, aquesta idealització, aquesta imatge idealitzada, amb aquesta postura gairebé podríem dir arcàdica, de Maria Malibran, que va ser una soprano d'origen espanyol, filla de Manuel García, que va ser el pare d'una saga de compositores i de cantants d'òpera, on hi hauria Maria Malibran, Pauline Viardot, de qui enguany recordem el bicentenari del seu naixement, va ser una de les grans compositores del segle XIX i que va escriure, per cert, òpera. Va escriure petites òperes de saló per als seus deixebles, ho dic perquè també de cara a una possible història femenina de l'òpera o una història de l'òpera des de la perspectiva de les dones compositores, Pauline Viardot seria una figura molt important. Pauline Viardot i la seva germana, Maria Malibran, són filles de Manuel García, un tenor sevillà, el que va estrenar la part de tenor del Barber de Sevilla de Rossini, per exemple, el que va portar les primeres òperes a Nova York, que serien el Barber de Sevilla i Don Giovanni, i evidentment estic parlant de Maria Malibran i Pauline Viardot, filles de Manuel García, i preguntareu, i per què es deien Viardot i Malibran? Doncs perquè, ens agradi o no ens agradi, prenien el nom del marit. Doncs bé, Maria Malibran va ser també una altra d'aquestes grans cantants de la seva època, o aquesta altra, Adelina Patti, a l'entorn de la qual es pot dir que és la primera vegada que a l'entorn d'una cantant d'òpera neixen les fake news. Per exemple, Adelina Patti, que era una soprano nascuda a Madrid, tot i que era italiana, es deia que cantava també perquè s'havien passat viu un rossinyol, i d'aquí els seus dots canors amb tantes possibilitats pel que fa a l'ornamentació del cant, etc. La Patti, malgrat que evidentment no es van passar cap rossinyol, bé, potser mort, potser sí, amb un guisadet, vés a saber, però en tot cas que sapiguem viu o no, va ser també una de les grans divas de l'època, una persona d'aquelles que va crear el veritable culte a la personalitat a l'entorn, en aquest cas, la soprano citada. I si passem ja al segle XX, com he comentat abans, no podem deslligar el món del divisme de la que seria aquesta gran diva de l'òpera del segle XX, malgrat que hi havia antecedents, però podríem dir que és també una diva mediàtica en el sentit que va ser una dona objecte de tota mena de reproducció d'imatges a través de revistes, diaris, arreu on anava es creava la notícia i molt més enllà del que seria el món de l'òpera. La seva relació, per exemple, amb el magnat Onassis, la seva mort envoltada d'un cert misteri de si va ser un suïcidi o si va ser una mort natural. Però sigui com sigui, Maria Callas és una dona que tenia, per cert, unes característiques físiques de naixement, o podríem dir amb el seu desenvolupament de jove, molt diferent a aquesta imatge. Era una dona grassa, amb els turmells molt gruixuts, que va sotmetre's a un aprimament radical. Aquí també va sorgir un altre fake news, una altra llegenda urbana, que era que s'havien passat una tènia, cosa que també sembla ser que és absolutament falsa, però sí que realment es va sotmetre a unes teràpies d'aprimament, malgrat que els turmells li van quedar com els tenia, força gruixuts, i se la va sotmetre a un tipus d'imatge que emparentés la imatge de Maria Callas amb la imatge d'una altra gran diva del cinema, d'aquest cinema a partir de començaments dels anys 60, com seria Audrey Hepburn. Em sembla que les semblances són més que òbvies, el fet de voler imitar Audrey Hepburn a través de Maria Callas per crear aquesta imatge d'una diva que tenia ja molt també de cinematogràfica. Com us deia, Visconti va intentar que Maria Callas fes la pel·lícula de la recherche du temps perdu, no ho va fer. Sí que ho havia fet Pier Paolo Pasolini en una adaptació meravellosa de la Medea d'Eurípides, que no és precisament l'adaptació de la Medea de Cherubini, de l'òpera de Cherubini, sinó de la tragèdia grega, en què Maria Callas fa una incursió força notable en la pell d'aquest fascinant personatge. De fet, Visconti havia dit que la millor actriu amb la que ell havia treballat era Maria Callas, i això tenint en compte que estem parlant d'un director de teatre i de cinema que havia treballat amb Silvana Mangano, amb Romy Schneider, amb Anna Magnani, doncs té evidentment el seu mèrit. De fet, Maria Callas personifica aquesta diva que passa de ser una diva del que jo anomenaria diva pal de telèfon a una diva de carn i ossos. Què vull dir amb això? El cantant d'òpera fins a aquell moment era un personatge masculí o femení que sortia a l'escenari, buscava el focus en el que quedés ben il·luminat i cantava el que hagués de cantar, ja fos una ària de furor, una ària amorosa o una ària abans de suïcidar-se, de la mateixa manera, absolutament estàtica. Maria Callas va ser la primera que va demanar i exigir a Visconti que la dirigís amb la mateixa exigència amb la que dirigia algunes de les actrius amb les que ell havia treballat. I d'aquí aquesta pulsió tràgica que Maria Callas va impregnar tots i cadascun dels personatges que ella va encarnar en els escenaris operístics d'arreu del món. Amb Maria Callas podríem dir que comença aquesta diva moderna que s'encarna avui dia en plena postmodernitat amb unes divas que podíem confondre perfectament amb, per exemple, estrelles del rock o del pop o determinades esportistes d'elit. Si us dic que aquesta senyora es diu Angela Giorgio i que és cantant d'òpera, doncs no sé com us quedareu, però en tot cas, si us digués que es diu no sé què, Simpsons, i que és estrella del pop o del futbol americà o del tennis, segurament us ho creuríeu perquè no hi ha molta diferència. Actualment, la diva de l'òpera cuida molt la seva imatge. Les grans corporacions empresarials, audiovisuals, globals, que engloben el món de la imatge, del so, etc., com per exemple el gran grup Universal, es cuiden molt també a l'hora de promocionar aquests cantants a través de les portades de discos, a través de les xarxes socials, de plasmar la imatge d'aquesta diva com si fos una top model o com si fos, com us deia abans, una estrella del rock o del pop. Aquí teniu una altra imatge, molt més marcadament sexy, una cosa que ven molt, d'acord amb aquesta hipersexualització global de la que parla Lipovetsky, amb aquesta imatge de també una soprano, que és Anna Netrebko, sobretot als inicis de la seva carrera, amb aquesta imatge tan sexbomb, per entendre'ns, amb la que es van vendre molts dels seus discos i de les seves interpretacions en DVDs. Val a dir que tant una, Angela Giorgio, com Netrebko, són per damunt de tot extraordinàries cantants, extraordinàries artistes, però evidentment viuen molt explotades per aquesta imatge, amb aquest pretès glamour més propi d'una top model que no pas d'una cantant d'òpera. Una tipologia que s'apropa molt també al que serien les grans altres divas, i ara fujo una mica de l'òpera, però que juguen també amb aquest món de l'artifici, de la cosa camp també exagerada, com seria per exemple el cas de Lady Gaga, per no parlar d'un antecedent en el terreny irònic com seria Divine. Pel que fa al cinema, i amb això ja acabaria, perquè això entroncarà ja amb la xerrada que farà després el Carlos Rosilla, el cinema i el cinema mut en un primer moment va utilitzar en gran mesura també diferents cantants d'òpera que eren conegudes per ser cantants d'òpera, que eren grans divas de l'òpera, com a reclam d'algunes d'aquestes pel·lícules que configuren una geografia molt rica en matèria de temàtiques que moltes vegades també són temàtiques operístiques. De fet, el món de l'òpera està molt present als inicis del cinema. Ja el mateix Georges Méliès utilitza en moltes ocasions arguments d'òperes, com per exemple la Damnació de Faust, inspirada no tant en el Faust de Goethe, sinó en l'oratori semiescènic de Berlioz, o també en l'adaptació operística del Faust de Charles Gounod, o per exemple adaptacions del Barber de Sevilla, no de l'obra de teatre de Beaumarchais, sinó de l'òpera de Rossini. Per no parlar de Carmen, de la qual després el professor Losilla us en farà una excel·lent aportació i que malauradament no podré escoltar perquè ve de tornar a Barcelona, però en la que trobem, per exemple, figures del món de l'òpera, divas del món de l'òpera, com Geraldine Ferrar, que va cantar sincrònicament algunes escenes de Carmen en algunes de les funcions d'estrena de l'òpera de Bizet, com us deia l'Àngel Quintana, s'escrivien partitures o s'arranjaven partitures d'òperes per ser interpretades en algunes d'aquestes adaptacions. El mateix Richard Strauss, per exemple, va adaptar el seu Cavaller de la Rosa per l'adaptació que va fer Robert Wiene de l'argument de l'òpera amb llibret de Hofmannsthal per una pel·lícula que dura 2 hores i mitja, dura 3, i Strauss va adaptar la seva pròpia partitura com a partitura per l'estrena de la pel·lícula. I en algunes ocasions, a més d'explicadors, també hi havia cantants que, de manera sincrònica o no sincrònica, cantaven també cançons populars, o per exemple, en propaganda en temps de guerra, doncs cançons patriòtiques. Bé, el cas de Carmen, hi ha diverses adaptacions que convergeixen en el temps, en molt pocs anys. Qui sap, i això us ho aclarirà el professor Losilla, si en coincidència amb la temàtica d'aquest personatge emergent del cinema, que és la vamp, la vampiresa, la dona fatal, digueu-li com vulgueu, i que d'alguna manera també encarna un dels tòpics a l'entorn de Carmen. Alerta, perquè estic parlant de tòpic. Carmen és molt més, no és una dona fatal, és una dona lliure. Aquesta seria la gran diferència entre una manera de veure Carmen en una època i com la podem llegir avui dia. Una dona rebel que es revolta contra el seu sistema i que vol viure la seva sexualitat d'una manera absolutament lliure com a ésser humà que és, més enllà de ser una dona. I aquest personatge fascinant protagonitza moltes pel·lícules en un període molt breu de temps en el cinema mut, i una diva de l'òpera, com era la soprano Geraldine Ferrar, va protagonitzar una d'aquestes pel·lícules dirigida per Cecil B. DeMille. Una altra gran diva del cinema, en aquest cas, com és una de les grans vampireses del cinema mut, Paula Negri, a la que s'atribueixen també tota mena de fake news en la seva vida privada, va encarnar també el personatge de Carmen. En aquest cas és una diva del cinema que encarna un personatge emblemàtic. El mateix Chaplin, com us parlarà l'Àngel Quintana, també protagonitza la seva versió paròdica o burlesca, com així la titula, la Burlesque of Carmen, amb la seva actriu, podríem dir, indispensable, Lena Purviance, que interpreta el paper de Carmen, i amb un final que no revelarem per no fer spoiler. I una altra diva també del món, no de l'òpera, però sí del couplet, com és Raquel Meller, aquesta coupletista tan famosa a França, que cantava aquella cançó tan famosa del José Padilla, de la Violetera, que el Chaplin, per cert, li va plagiar a Llums de la Ciutat, és també la protagonista d'una altra d'aquestes Carmen en el món del cinema, una pel·lícula del Jacques Feider. I també dintre del món del cinema s'explota la bellesa d'aquelles cantants, i això era una excepció en aquell context en què la cantant d'òpera no destacava precisament per la seva bellesa, però que sí n'hi ha algunes que destaquen per ser les anomenades com la dona més bella del món. Així s'anomenava, per exemple, Lina Cavalieri. Era una diva italiana, una cantant italiana, sembla ser que més bella que no pas bona cantant, i que va protagonitzar 5 o 6 pel·lícules, la primera de les quals Manon Lescaut, adaptant la novel·la de l'abat Prévost, però que també és una òpera de la qual hi ha 3 adaptacions, 4 de fet, operístiques, 2 de Massenet, la de Puccini i la d'Aubert. Doncs bé, Lina Cavalieri, que va ser una gran Manon Lescaut als escenaris d'òpera, va protagonitzar una adaptació cinematogràfica d'aquesta temàtica de la novel·la del segle XVIII. I després va protagonitzar quatre pel·lícules més, no precisament operístiques, però explotant el reclam de la seva bellesa. I per acabar, una altra gran diva del moment, com era Mary Garden, que va ser una soprano que va escandalitzar el món de l'òpera perquè en una de les representacions de la tanda d'estrena de l'òpera Thaïs de Massenet, en una escena, volgudament o no volgudament, va ensenyar un pit. I això va causar un gran escàndol en un context, el de l'escenari operístic, en què en principi això no es mostrava. En tot cas, la gent va anar en massa a veure la Thaïs de Massenet, a veure si la Mary Garden tornava a exhibir un dels seus atributs. No es va tornar a repetir, però la fama ja l'havia creada. I va ser per això que també va ser la protagonista d'una adaptació de la Thaïs, que és, de fet, és una novel·la d'Anatole France, adaptada per Massenet en l'òpera, i la Mary Garden també la va protagonitzar en cinema. Aquestes serien algunes de les mostres, però evidentment n'hi hauria moltes més, però lògicament el temps, que és la dimensió natural de la música, arriba al seu final i per tant jo ho deixaria aquí. Si algú vol fer alguna pregunta, alguna intervenció per afegir informació o discrepar obertament o tancadament, doncs amb molt de gust. Podem obrir un torn de paraules, no, Carme?
Gràcies, Jaume, per aquest viatge tan contundent, realment ple de suggerències. Us passem la paraula ara a tots vosaltres per aquelles qüestions o comentaris que vulgueu posar-li al Jaume Radigales, si hi ha alguna qüestió. No? No teniu cap pregunta? Jo sí que tinc alguna qüestió, si no fa res, doncs... No, m'ha semblat realment molt interessant i molt pertinent, no? Tot aquest recorregut que ens has portat des del castrato, no? Des de totes aquestes figures que parlen d'una androginitat que poques vegades, diguem-ne, es destaca i crec que és fonamental, no?, a l'hora de plantejar aquesta fascinació, no?, per la figura del diva, de la diva o del divo, però hi ha alguna cosa que va més enllà de la qüestió de gènere, no?, que està darrere, i com això l'has anat mostrant a través de la música pop també, no?, i del cinema i de l'ambivalència actual, no?, en les figures de com la Nane Trepko, per exemple, no?, on no està massa clar, no?, si no saps qui és o d'on ve, perquè d'alguna manera l'estandardització ja és molt, molt clara, no? Jo simplement et preguntaria en el pas que hi ha, per exemple, en la Piatti, no?, de la venda d'objectes. Fins a quin punt aquesta venda d'objectes et sembla a tu que d'alguna manera fa públic o objectivitza el que ja era abans des del castrato, aquesta fascinació per tot el que envoltava aquesta figura que, més enllà de la veu poderosa i de la seducció, comença a crear ja el fetitxe, el tenir-lo a prop, aquest tipus de relació. Dit d'una altra manera, fins a quin punt la materialització, la venda, que després veurem en les estrelles del pop, en el cinema també, no parteix d'aquesta fascinació de quelcom que no pots agafar i que d'alguna manera queda sublimat a partir de l'objecte que es posseix.
Clar, és una qüestió complexa que potser un antropòleg respondria millor, però en tot cas jo penso que la fetichització és una cosa que obeeix a la nostra pròpia condició humana, que és l'intent de posseir allò que ens agrada, no? I clar, i en el cas de la diva o del món de la música, estem parlant d'un fet que avui dia, clar, el veiem molt llunyà, perquè nosaltres tots tenim accés a través de YouTube, a través de xarxes socials, el que sigui, a reproduir mil i una vegades allò que hem vist i que ens agrada i ho podem veure sempre que vulguem. Però clar, no hem d'oblidar una cosa, la música és un art del temps, és un art efímer i, per tant, no el podem retenir. Aleshores, clar, la materialització d'un objecte que simula la tangibilitat i, per tant, la possessió, dona peu a aquesta mena d'objectes que acabaran sent objectes cultuals, més que culturals, per tenir com si fossin petits ídols a casa nostra. Això per una banda. Però, clar, per altra banda, als anys 30, és als anys 30 quan... hi ha aquell famós article del Greenberg sobre el kitsch, que ens explica que, clar, que l'objecte reproduït mil i una vegades, que perd, evidentment, per dir-ho en paraules de Benjamin, el seu valor auràtic, acaba sent un objecte comercial que perd tota la seva força i significació, però, malgrat tot, nosaltres, com a posseïdors d'aquest objecte, sí que li donem aquesta significació. Llavors, a partir d'aquell moment, apareixen els objectes que avui dia consumim tots massivament, ens agradi o no ens agradi, per exemple, en forma de souvenirs, no? O si anem a una ciutat, el que sigui, comprem imants per la nevera, amb, jo què sé, el pont de Rialto de Venècia o la Tour Eiffel de París. Tot això coincideix amb un moment, almenys quan Greenberg escriu el seu article sobre el kitsch, amb el gran moment, amb el primer gran moment de la reproductibilitat sonora, és a dir, el món del disc, que això és una cosa que ja venia una mica de lluny, perquè, com deia abans, Caruso va ser el primer cantant mediàtic de la història. I què feia Caruso? Enregistrar discos. El disc què és? El disc és música morta. El disc és el retrat sonor d'un moment en què aquella música ha estat viva. Però aquella música s'ha reproduït en un espai de temps determinat i allò és irreproduïble en la realitat. Per tant, ho reproduïm amb la ficció. Llavors hi ha també aquí un veritable emergent, en el moment emergent de l'objecte kitsch com a objecte cultural, emergeix també la fonografia, que seria, clar, el moment màxim de possessió d'aquella veu que jo he escoltat i que no només em limito ara a tenir en forma d'una figureta de porcellana, sinó que a sobre tinc la veu de Caruso i la puc reproduir a casa les vegades que jo vulgui. Clar, això el que dona lloc és el que deia abans, no? A una pèrdua del valor auràtic de l'única vegada en què allò s'ha cantat d'aquella manera. I, per altra banda, acabarà també, en certa manera, emmendrint els futurs oients espectadors a deixar d'anar al teatre perquè ja tinc l'òpera a casa. Clar, en aquell moment en què Caruso grava aquells enregistraments, al principi, a la primera dècada del segle XX, o sigui, 1900-1910, 1912, allò se sent malament, realment malament, i per tant allò no supleix la interpretació en viu. Però clar, quan tot això anirà creant allò que anomenem alta fidelitat, que és una paraula que a mi m'ha fet sempre molta gràcia, alta fidelitat, fidelitat a què? Si allò és absolutament fals, no? És una paradoxa. A partir d'aquell moment acabem convertint el col·leccionisme discogràfic en el valor absolut amb el que consumim l'òpera, i no, l'òpera s'ha de seguir consumint en teatre.
Efectivament, no? I ara parlaves d'aquest emmandriment, no? Sobretot la sensació aquesta de quan més tens reproductible, més penses que pots tenir-ho i per això ja no ho escoltes. Vull dir que aquesta
clar,
és l'altra.
Però és que clar, jo preguntaria, i també m'ho preguntaria a mi mateix, eh? Ahir vaig anar, per exemple, al Circ Creek amb la meva filla, no? Vaig fer no sé quantes fotos de la meva nena de 4 anys amb el tortell poltrona. Molt bé. Quantes vegades em miraré aquelles fotografies? Les tinc al mòbil, potser les passaré a l'ordinador. Ah, aquestes fotos les vull guardar per sempre. Però quantes vegades me les miraré? Ha passat aquella època, i no dic que qualsevol temps passat fos millor, qualsevol temps passat va ser passat i punt. Quantes vegades perdem el temps, entre cometes, en mirar aquella capsa de galetes o aquell àlbum de fotografies on teníem aquelles fotografies, no? De l'avi, del pare, de la tieta, d'aquesta que no sé qui és, però crec que era una cosina de la tieta que tenia un negoci d'espardenyes, no? Aquestes coses, no? Aquesta cosa l'hem perduda, o sigui, jo crec que seguim, jo crec que acumulem més que mai, no? Guardem més que mai, però no ens ho mirem. Això és com, per exemple, quan passa amb els meus alumnes, no? Que els dic, ostres, tios, a veure, quan jo anava a la universitat i em parlaven de la cuirassat Potemkin, havia d'esperar que la Filmoteca o la Clave, aquell programa del Balvin, projectessin la cuirassat Potemkin, i ara el tens a YouTube o te'l regalen al Caprabo, no? Entén-me, és a dir, que ara tenim més accés que mai a la informació, més que mai, però en canvi és quan menys contacte hi tenim. Quan dius, ara tens una oportunitat única per veure l'obra completa, si vols, de Tarkovsky, no? I és quan menys ho aprofites. És, bueno, una paradoxa. Bueno, això fuig bastant del tema, però...
Mentre, alguna qüestió entre vosaltres? No? Tot clar. Doncs jo crec que agrair al Jaume Radigales aquesta magnífica presentació. Moltes gràcies.
Gràcies.